Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes sobre salut a la consulta, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 i 93 409 27 72 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, 93 409 27 71 i 93 409 27 72. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, la consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Mind.
radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Esteu bona nit, el Barça la se vol seguir amb la seva particular escalada a l'Eurolliga després de derrotar a Kim Kitschewska de forma consecutiva després de tornar a guanyar fora del Palau més de 300 dies després. Ara l'equip de Sito Alonso vol tornar-ho a repetir, vol aprofitar la inèrcia dels bons resultats que acumula 5 victòries consecutives per convertir-se en el primer equip capaç de guanyar la pista del Panathinaikos. De moment l'equip de Xavi Pascual no ha perdut, ho ha guanyat absolutament tot a casa. 8 partits contra Bamberg, Fenerbahçe, Kimki, Madrid, Unicaja, Milà, Maccabi i Efes. 8 victòries pels grecs que aquest dijous reben la visita d'un Barça-Lassa que vol seguir retallant la distància respecte a les posicions del TAIC que donen accés al top 8. Ara mateix els blaugrana estan a 2 victòries. Sobre el partit d'aquest dijous, el vestidor culer és molt conscient del repte que tenen al davant. Sasha Pezenkov.
Vamos a concentrar contra un equipo que no perdió esta temporada en casa, en un partido de Euroliga muy, muy difícil, y vamos a ver cómo... Vamos duros, vamos a tope.
Doncs ja va ser difícil guanyar la pista del Kimki, encara ho serà més guanyar la pista del Panathinaikos. De fet, com dic, en el que portem d'Euroliga aquesta temporada no ha aconseguit ningú guanyar a la pista del conjunt grec. Però aquest Barça necessita això, està obligat a fer realitat impossibles si es vol classificar pels quarts de final de la Eurolliga. Queden 14 jornades pel final i no hi ha temps per perdre. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dimarts amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Bona nit, companys.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs, com recordareu, contra el Panathinaikos de Xavi Pascual, el Palau va començar l'aventura europea d'aquest nou Barça de Sito Alonso. El partit va acabar amb victòria per un clar 98-71, partit que, a priori, feia preveure una temporada il·lusionant a Camp Barça. El mateix Xavi Pascual, aquí al Bàsquet al dia, assegurava aleshores que aquest Barça era una superplantilla, millor que la de la temporada passada.
S'ha confeccionat un superequip, un equip molt difícil de guanyar, i bueno, serà un repte molt difícil per nosaltres, però un repte que intentarem.
El Barça sempre és un superequip, Xavi, o aquest és més que el de la temporada passada?
Aviam, no sóc el més indicat per dir-ho, segurament, però l'any passat crec que era un molt bon equip, i aquest any crec que encara és un punt millor.
Doncs, malgrat començar la temporada amb victòries i amb molt bones sensacions, el cert és que l'alegria al Palau va durar poc o molt poc, perquè les coses es van començar a torçar massa aviat, fins al punt que el Barça va tocar fons, sumant 5 derrotes consecutives, 4 victòries de 14 possibles a Europa. Ara, Panathinaikos i Barça es tornen a veure les cares i sembla que els blaugrana han tornat a recuperar el somriure després de 5 victòries consecutives a Europa, 2 contra Kim i Xesca, que els deixa amb 6 victòries a 2 del tall del top 8. El Panathinaikos, en canvi, ocupa la tercera posició amb 11 victòries i 5 derrotes, 3 victòries per sobre del tall. Dins del vestuari del Barça, Adam Hanga prefereix no fer números, partit a partit.
El más importante para mí ahora que mantener ese nivel, porque hemos sufrido mucho, ¿no? Hemos sufrido las últimas semanas para llegar aquí y no queremos perder otra vez esta como hemos jugado ahora.
¿Queda tiempo todavía para pensar en el top 8?
Sí, pero creo que nosotros no tenemos que pensar en esto. En este momento tenemos que ir a partido y cada partido tenemos que concentrarse, que queremos ganar. Tiene que ser eso nuestro objetivo. No queremos pensar ahora, creo que en el top 8 o no sé, Final Four. Ahora partido y mantener este nivel.
Doncs demà dimecres el Barça ja marxarà cap a Atenes per jugar dijous a les 8 del vespre a la pista del Panathinaikos. L'equip de Xito Alonso buscarà ser el primer equip capaç de sortir del OAK amb una victòria. I encara pel que fa a Europa, demà es comença a disputar la segona jornada del top 16 de l'Eurocup amb la presència de l'Herbalife Gran Canària com a únic representant d'ACB. L'equip canari buscarà la segona victòria a la pista del Darussafaka turc. Avui es reprèn la competició a la Basketball Champions League amb la presència del Movistar Estudiantes. Demà jugaran UCAM Múrcia i Iberostar Tenerife. A l'Eurolliga femenina, recordar que demà Laia Palau debutarà amb el Tango Burges contra el Polkovic a les 8 del vespre, una Laia Palau que ha confirmat també que vol seguir competint amb la selecció espanyola. La catalana no es vol perdre el Mundial d'aquest proper estiu a Espanya. I a l'Eurocup femenina, l'Uni Girona jugarà dijous a Fontejau a les 8 del vespre contra l'Olympiacos, el partit de tornada del 700 de final. L'equip d'Eric Suris necessita remuntar el menys 5 de la anada. I pel que fa a la Lliga Endesa, queden dues jornades pel final de la primera volta, dues jornades per saber quins són els 8 equips que es classificaran per la Copa. De fet, només queden 3 places per decidir i el Morabanc Andorra vol apurar les seves opcions.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs a dues jornades pel final de la primera volta a la Lliga Endesa, Madrid-Barça, València, Montequit, Fuenlabrada i Herbalife. L'equip anfitrió són els 5 que ja estan classificats matemàticament per la gran cita de la Copa. D'aquests equips, sens dubte, que la gran revelació la protagonitza una temporada més el Montequit Fuenlabrada, un equip que a aquestes alçades del curs, en una nova temporada amb cares noves, començant per la de l'entrenador Che García, ocupa la tercera posició, 11 victòries i 4 derrotes, empatat amb el Barça-Lassa, que és segon. Tots dos a 3 victòries del líder, que és el Real Madrid. Serà la cinquena participació del Montequit Fuenlabrada en una fase final de la Copa del Rei, després de les disputades el 99, el 2001, el 2012 i la més recent, el 2016. Director esportiu del Montequit Fuenlabrada, Ferran López. Hola, Ferran, bona nit.
Hola, bona nit.
Enhorabona, eh?
Moltes gràcies.
Torneu a la Copa dues temporades després. Qui us ho hagués dit, no?
Bueno, la veritat és que per un club com el nostre pues no és fàcil, no?, classificar-se per la Copa del Rei, perquè bueno, els pressupostos que es mouen avui en dia a la Lliga, el nostre és dels més baixos, per no dir quasi el més baix, i bueno, està lluitant amb clubs que dupliquen, tripliquen i ja està. Ja no dic el Barça i el Madrid, que bueno, tenen un pressupost impressionant, doncs vol dir que, bueno, que hem de fer les coses molt bé i que les coses estan anant sobre rodes, no? Mm-hmm.
Doncs alguna cosa està fent molt malament al Barça, vosaltres molt bé, quan amb la diferència de pressupostos porteu el mateix número de victòries i derrotes, eh?
Bueno, jo crec que el Barça al final també en canvia l'entrenador, en canvia molts jugadors, i tampoc és fàcil, no?, un club que té tanta exigència, però bueno, ja et dic, nosaltres hem de disfrutar el moment que estem nosaltres i la veritat és que estem amb les rodes que el Barça pues diu molt del que estem fent, que jo crec que està molt per sobre dels objectius que ens havíem plantejat a principi de temporada, no?
Ferran, t'imagino en pretemporada, planificant aquest nou curs, tancant fitxatges. Tu quina temporada t'imagines? Quan estàs treballant tancat al despatx, què enfoques?
bueno, enfoquem sempre a intentar fer un equip competitiu i fer un equip que es pugui portar a l'objectiu primordial del club, que és la salvació, no? I, bueno, intentar fer un equip que et porti a les 12-13 victòries, que són més o menys les que necessites per salvar-te, i sempre diem el mateix. Un cop aconseguim aquest objectiu, si podem mirar més amunt, bé, no? Però al final, quan planifiques la plantilla, doncs la fas amb uns objectius que és la salvació, i segons el potencial que tinguis o no, doncs creiem que amb el que fixem ens donarà per salvar la categoria, no? El que passa que, bueno, quan es donen aquestes temporades que estàs per sobre els objectius, doncs has de canviar una mica la visió. Aquest any ja estem amb Copa i amb 11, jo crec que ara amb 11 hauríem d'anar a la segona volta, doncs, per intentar entrar al playoff i jugar per l'any que ve, no?
Mm-hmm. I amb jugadors nous, amb cares noves, amb un entrenador nou, amb Néstor García, que debuta la categoria, i tot això encara li dona més transcendència, no? Més importància a aquesta gesta.
Bueno, som un club que al final no ens importa arriscar, no? Perquè al final arrisquem amb jugadors, arrisquem amb entrenadors, crec que som el club que més entrenadors ha fet debutar a la Lliga Endesa. I bueno, tampoc ens en queda un altre al nivell, el pressupostari que tenim, i bueno, hem d'intentar reinventar-nos quan fem unes bones temporades, però els jugadors bons en marxen, intentar canviar la plantilla, tornar a ser competitius i, bueno, constantment estar mirant el mercat, mirar els jugadors que poden encaixar d'aquí i, bueno, i seguir sobrevivint, com dic jo, no? Perquè el fet de no tenir més recursos econòmics fa que els bons jugadors, quan fan bones temporades, marxin i has de tornar a fer un equip pràcticament nou.
Sí, però Marco Popovic segueix allà, eh? Quin luxe de jugador, Ferran.
Bueno, al final, sí, la veritat és que tenir-lo és un luxe, com el seu moment va ser el Perasovic, però sí, és veritat que històricament som un club que els jugadors amb més de 34-35 anys han allargat més la carrera. Poso el meu cas, el Francesc Solana, Salvaguàrdia, bueno, jugadors que van d'aquí i hem jugat fins quasi els 37-38, i bueno, és com una segona joventut, és un club que no ens fa por tampoc apostar per jugadors així, sobretot per el que donen al club, no?
Uh-huh. Imagino que signar també el millor inici de la temporada de la vostra història amb un 5-0, les famoses dinàmiques, no? Tot ajuda i tot es fa potser més fàcil, o què?
Sí, jo crec que la primera setmana que hi havia tres partits va marcar una mica tot, no? Perquè tenim un calendari bastant difícil al principi. El fet de guanyar Bilbao a casa, guanyar el camp de l'Andorra, que l'any passat havia sigut un camp inexpugnable, i guanyar Baskonia a casa, bueno, va fer que en una setmana guanyéssim tres partits i que el projecte que havíem començat amb un entrenador nou i tal, doncs, s'enxés molt bé les bases, no? Perquè, clar, si tu la primera setmana, doncs, en lloc de guanyar tres partits, els perds els tres, doncs, bueno, trontolla tot una mica, no? Però al final, al guanyar els tres partits en una setmana i després ve a Unicaja i també guanyes, doncs, bueno, va fer que tot el que havíem apostat, doncs, home, més tranquil·litat, es treballa molt bé, l'equip va creure molt amb les seves possibilitats i, bueno, la dinàmica des del principi és positiva. I ja et dic, jo crec que va marcar molt la primera setmana el fet de guanyar els tres primers partits en una setmana, no?
I queden dues zones per acabar la primera volta. El repte d'estar a la Copa no era un objectiu, però un cop se us planteja ja és una realitat, ja el teniu a la butxaca. Ara no sé si el proper repte és seguir fent història anant a la Copa com a caps de sèrie.
Bueno, si anem a caps de sèrie des de preestada la primera vegada i sobretot, bueno, el que volem intentar és fer història i guanyar un partit de Copa, no? No hem guanyat mai un partit de la Copa ni un partit de playoff i, bueno, ja que estem trencant aquest any els rècords que tenim, doncs, pues, bueno, seria maco, no? Però, bueno, ja entrar com a cap de sèrie serà, si entrem, serà ja importantíssim, però també et dic que els rivals que hi ha, si entra al final els que estan per sota ara mateix, Baskonia, Tenerife, Unicaja o Gran Canaria, són equips que, a priori, per pressupost i per plantilla, doncs encara que siguis cap de sèrie, tenim molt millor plantilla que tu.
De fet, sou 5 ja amb el passaport assegurat, el Madrid, el Barça, el València, Fuenlabrada, també l'Herbalife com a equip anfitrió, queden 3 passes per decidir, molts equips en la lluita. No sé si et mullaries, quins 3 equips creus que ocuparan aquestes darreres 3 places?
Pues la veritat és que és difícil, no? Perquè Unicaja per plantilla podria entrar, però té un calendari en sembla que té Barça i té...
Herbalife, diria.
I Herbalife. Múrcia té que rebre l'Herbalife i jugar, no sé si Estudiantes, no sé. La veritat és que està complicat. Home, jo per plantilla posaria Unicaja, però Unicaja és el que té el calendari més complicat. Jo crec que Tenerife acabarà entrant.
Home, a Tenerife li queda Baskonia a casa i també acaba a casa contra Estudiantes. Tampoc ho té fàcil, eh?
Sí. No, per això. Mullar-te, no sé, potser...
I l'Andorra va a Estudiantes i rep el Barça, que imagina't el que els hi queda.
És molt complicat. Bueno, jo crec que el Barça serà una mica serà el jutge, no?, d'aquí entri o no entri, perquè té, ell decidirà si guanya el partit o no, els seus partits els guanya tots, doncs, qui entra o no, no? Però bueno, la veritat és que és complicat fer una quiniela perquè tal com està el calendari no m'atreveria a dir tot aquí, que entra.
Doncs passi el que passi, en tot cas per sort vostres, que vaja, teniu ja la feina feta. El Montequit Fuenlabrada ja té la plaça reservada per la Copa de les Palmes de Gran Canària 2018. Ferran López, director esportiu del Montequit Fuenlabrada, enhorabona, feliç any i gràcies per passar-te pel bàsquet al dia.
Moltes gràcies i una abraçada a tots.
I ho dèiem ara, ho parlàvem amb Ferran López. L'equip que apura les seves opcions per anar a la Copa és el Morabanc Andorra, l'equip del Principat, malgrat perdre dissabte contra el Cué, suma 7 victòries, està a una de la Copa, a una de l'Unicaja i també del Tenerife quan queden dues jornades pel final de la primera volta. Andorra li queda Estudiantes fora i Barça Lassa a casa, mentre que Unicaja juga contra el Barça fora i Herbalife a casa i Tenerife rep el Baskonia i el Movistar Estudiantes. Des del Morabanc Andorra encara confien, tot i que prefereixen no fer números. El capità Oliver Estevich parla a Ràdio Televisió d'Andorra.
Tenemos nuestras opciones para jugar en el Copa, pero necesitamos ganar dos partidos. Ahora primero ganar partido en Madrid contra Estudiantes. Seguro que ahora es más difícil después de partido contra Burgos, pero vale, tenemos todos ganas para hacer de cosas y jugar de... Sabemos qué necesitamos hacer y para jugar Copa.
Parlant de Copa Femenina, en aquest cas ja sabeu que ahir es va fer el sorteig dels emparellaments, partits de quarts de final, Uniferrol Guipúscoa, el guanyador s'enfrontarà en semis al Perfumeries Avenida i per altra banda del quadre, Sant Adrià, Esnat Sant Adrià Manfilter, el guanyador disputarà la segona semifinal contra l'Espar City Leaf Uni Girona, la gran final diumenge a les 12 del migdia, no aquest diumenge, el proper diumenge, a les 12 del migdia. Avui podem escoltar la valoració d'Eric Suris, entrenador de l'Uni Girona.
Màxim respecte cap als dos rivals possibles que tindrem en semifinals, com són el Manfilter i el Sant Adrià, o són, doncs, a més, amb afegitors com pot ser el que Manfilter sigui l'equip anfitrió o que el Sant Adrià, doncs, sigui realment l'equip revelació d'aquesta temporada i jugui sense cap pressió aquesta competició.
I l'altre equip català, ho deia ara Eric Suris, que disputarà la Copa l'any del seu debut a la Lliga Dia, és l'Esnat Femení Sant Adrià. Ens escolta el seu director esportiu, el Dani Poza. Hola, Dani, bona nit.
Hola, bona nit, Òscar.
Tu diràs, que et sembla el que us ha deparat el sorteig de la Copa?
Bueno, la veritat és que per nosaltres els tres possibles rivals que ens podien tocar, jo penso que eren rivals molt similars en quant a potencials. A part, algun d'ells s'ha anat incorporant jugadores mentre s'ha avançat la competició, que encara els fa, doncs, millors rivals, i no ens importava gaire. Sí que és veritat que, bueno, que el fet de jugar contra l'equip anfitrió, la Copa de Saragossa, jugar contra el Manfilter, doncs ens fa certa gràcia, perquè al final m'imagino que serem el partit que tindrem més gent, que té millor horari, i anem a veure si podem fer allò que no tindrem una miqueta la pressió de tenir, pues, una opció molt clara de passar semis, que juguen com a locals i ho acabin pagant.
De fet, t'anava a dir, la part dolenta és que jugueu contra l'anfitrió i la part bona és que aquesta temporada ja heu guanyat el Manfilter a casa seva.
Sí, vam guanyar el camp del Manfilter, va ser un dels nostres millors partits de la temporada. Sí que és veritat que el Manfilter, doncs, té dues jugadores noves, doncs, que fa un mes i mig, o ara no me'n recordo aproximadament quan va ser el partit, que no tenia, és a dir, que és una plantilla més reforçada. És una plantilla amb un bloc titular, 5-6 jugadores de molt, 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 molt nivell. Sí que és veritat que una mica la segona unitat doncs baixa una miqueta aquest nivell, cosa que potser a nosaltres no ens passa. I després, a veure si paguen, com et deia, la pressió de tenir certa obligació a potser jugar a les semifinals, perquè potser els he tocat contra el rival que volien.
Home, pressió a vosaltres cap ni una.
No, ni una. Nosaltres...
Zero.
Que la Copa anem a gaudir-la, a disfrutar-la, a viure l'ambient, a tenir una sensació nova que nosaltres a nivell de club mai hem viscut. Però també tenim clar que si viatgem el divendres cap a Saragossa ens agradaria intentar jugar dissabte, també.
Per cert, que el cap de setmana de la Copa el club ha ajornat pràcticament tots els partits de la base, no?
Sí. La veritat és que nosaltres ens ho vam proposar perquè tenim una afició molt arrelada, doncs, al club, també va coincidir doncs, que es va saber que la Copa seria Saragossa i, clar, sobretot a nivell d'entrenadors, de pares, que són molt seguidors, doncs, clar, els volíem fer una mica el petit favor de que si algú es vol acostar a Saragossa, doncs amb busos que hem flotat nosaltres, que hem preparat, o amb el propi cotxe o transport públic, que és molt bastant fàcil, doncs que puguin fer-ho sense tenir el compromís aquest de que no poden faltar el partit i aquestes coses. I a dia d'avui, tot que som 16 equips de l'entitat i els hem pogut suspendre tots, excepte un partit de primera catalana al Sènior B, on el rival, el Sant Just, li hem proposat que ens digui qualsevol dia i hora per jugar, però no ha trobat aquest dia per oferir-nos i no podem fer res.
És a dir, que tota la base del... o pràcticament tota la base del femení Sant Adrià anirà a Saragossa?
Sí, menys un equip, tothom tindrà la possibilitat d'anar. Això no vol dir que vagi tothom, però sí que hi haurà famílies representants de cada equip, els entrenadors es pot dir que en grup estarem allà, que, bueno, intentarem portar la màxima de gent.
Home, imagina't el color que es veurà a la grada, eh? El lila es veurà i molt, eh?
Sí, home, jo crec que després de l'afició del Manfilter de Saragossa, doncs hauríem d'intentar, doncs els clubs catalans, Sàdria i Girona, doncs la següent afició amb més gent.
I com arribarà, o com creus que pot arribar l'equip a la Copa? Perquè ha acabat la primera volta, ara són dues derrotes consecutives. No sé si l'equip ha desconnectat una mica o s'ha deixat anar una mica després d'assolir el gran èxit de la competició del CAU. Queda una jornada, aquest diumenge a les 12, a casa contra el Campus Promete, equip de la part baixa, segon per la cua, però no sé quines sensacions et transmet l'equip a una setmana i una mica més de la Copa.
Sí, bueno, jo crec que hi ha dos factors. Una, que el dia que ens jugàvem a la Copa contra l'Araski vam fer un partit completíssim, és a dir, pel minut 1 al 40 vam estar a un nivell increïble. Sí que és veritat que els dos següents partits ens ha costat més posar-nos en escena, començar els partits, i els hem començat malament i hem anat a remolc, però també és veritat que hem jugat contra Guernica i Guipúscoa, que a la llarga seran equips de playoff a Lliga Femenina, equips que s'han reforçat, Guernica va començar malament, Guernica hauria d'estar a la Copa i no estarà, però sí que han fixat jugadores, cada cop van a més, i ara ens ve el Campus Promete, que sí que és veritat que està a la part baixa, però és que ha canviat 4 o 5 jugadores. És una plantilla nova i ara mateix és una plantilla de mitja taula cap a dalt sense problemes. Jo crec que són els dos factors, és a dir, que nosaltres no fem cap canvi a la plantilla, ni baixes ni altes, els altres equips no paren de millorar. És a dir, jo crec que el nivell de la Lliga Femenina ara, al inici de la segona volta, és més alt que quan va començar la competició. Els equips que estan per sota, que marquen el descens, Zamora i Promete, són plantilles molt millorades respecte a l'inici.
Doncs a veure si l'equip acaba amb bones sensacions abans d'afrontar la Copa de la propera setmana, a veure si pot encarar aquesta competició del CAU amb una victòria. I temps, òbviament, en tindrem per parlar al llarg de tota la propera setmana. Dani Poza, director esportiu de l'Estat Femení Sant Adrià, gràcies per passar-te aquesta estona pel bàsquet al dia. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
A veure què ens expliquen els nostres panyistes.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I com tots els dimarts, hem de saludar els nostres penyistes avui amb el culer Marc Segura. Hola, Marc, bona nit.
Hola, bona nit.
La Meri Saïd dels Penyedictes de Badalona. Hola, Meri, bona nit.
Hola, bona nit.
I marxem cap a Andorra per saludar el José Rodríguez de la penya tricolor del Morabanc Andorra. Hola, José, bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, Marc, el Barça ha aixecat definitivament el vol o què?
Home, em queda per veure. L'únic que sí que és cert que la victòria amb el CSK...
Quin partidàs, eh?
Es dona un cop sobre la taula bastant important.
Et va sorprendre o no el nivell del Barça en aquell partit?
La veritat és que sí. Sí que l'únic que fas és que el CSK no va jugar com jo crec que ells saben. Jo crec que ells mentalment durien pensar, bueno, tindrem temps, ja ho aixecarem. Però el Barça va fer el que va fer en alguns partits de principi de temporada, sobretot contra els equips grecs,
sí,
que va ser defensar els 40 minuts. Quan el Barça defensa els 40 minuts, pot amb qualsevol equip. Jo sí que és cert que el descans, dic, ja està. Quan després del 20, quan del 44-28 es va passar el 47-42, dic, ja està, físicament, ja no aguantaran. Però no. I això, bueno, i després encara eren 4 victòries seguides més, amb l'equip i les 3 de la CB, i a veure què passa dijous. El play-off d'Euroliga està 2 victòries, i torna a ser factible, perquè vist com està aquesta Euroliga, és que qualsevol per amb tothom.
Sí, sí. Dijous, aquest dijous, a les 8 del vespre, a la pista del Panathinaikos, i el que sembla clar és que Sito té un 5 al cap, eh? Pau Ribas, Navarro, Hanga, Morman i Tomic.
Sí, sembla que ara... Serafín sé que estarà tocat.
Sí, està un genoll amb molèsties i tal. Sí.
Ja veurem què passa. Sembla que s'hagi trobat a Pau Ribas de base, que ho pot fer molt bé. Jo em fitxaria un, però bueno, Ribas és un jugador que ho pot fer bé. Que sí que no aniria malament això que et dic, un base més director, que es posi a jugar, però sembla que s'estigui amb la tecla i Bezenkov, que jo no, sincerament m'agradaria que si tu donés les explicacions del perquè ha tingut 2 mesos a la nevera.
Sí, però ha tornat en plena forma, perquè està, vaja, dels millors del Barça, el no, sí, búlgar, sens dubte.
No, dels millors, i ja va ser el millor la temporada passada, però per això mateix no entenc, veient el nivell, perquè ha tingut apartat. Els motius tindrà, però clar, des de fora això no ho sabem veure.
Ara el castigat és Rakim Sanders,
Sí, segons vaig llegir, perquè no duria tant, no tenia l'actitud adequada.
Sí, exacte. A veure si torna o no per jugar aquest dijous a la pista del Panathinaikos de Xavi Pascual. Per Badalona, Meri, primer d'enhorabona, per guanyar el 39è torneig júnior de l'Hospitalet,
Sí, la veritat és que els joves segueixen amb la línia, bueno, que diu sempre, no? És un any guanya el Barça, un any la penya. Aquest any, pues, ells podien haver empatat a victòries, però, bueno, ja ens traiem una espinilla d'aquelles i, bueno, seguim governant el torneig de l'Hospitalet. La veritat és que molt bé, que surten, bueno, encara hi ha futurillo de joves també i, bueno, a veure què tal tot.
I del primer equip, que em dius? Preocupada, imagino.
Pues sí, la veritat és que jugar contra el Madrid, la victòria, pues, no és que estigués molt assegurada, però la veritat és que sí, veient que l'Andorra va perdre a casa seva amb el Burgos, que les coses compliquin bastant i que diumenge que ve juguem al camp del Bilbao, que està més o menys també a la zona baixa de la classificació, i després anem al camp del Barça, no? Serà un gener una mica complicat, però, bueno, ja no sé si guanyem algun partit.
Ja ho sents, José? No li veu fer cap favor a la penya, perdent a casa contra el San Pablo Burgos.
No, ni cap favor a la penya, ni cap favor a nosaltres.
Déu-n'hi-do, La derrota de dissabte a casa, José.
Sí, la veritat que és derrota dura, perquè podíem estar ja de la Copa i no ho sé, suposo que el fet de jugar contra l'últim, els jugadors van dir, va, és l'últim, és fàcil, i quan te dones compte, pues, estàs perdent de 10, de 12, de 14, i acabes el partit pues, com va passar perdent. Uh-huh. Sí, veritat que tenim molts lesionats, però per mi no és excusa, la veritat.
Tema Copa, què?
Pues bueno, tema Copa, jo veig complicat, matemàticament encara podem. Passa per guanyar diumenge al camp d'estudiar i el Barça té que fer un favor. Té que guanyar l'Unicaja i després vindre aquí a perdre. I ja estem a la Copa.
Doncs, Marc, ja ho saps,
Ja. Sortir com ha fet el Barça molts partits, tampoc. Si els agafa la paja, potser encara us el farem.
Escolta, José, jo et dic una cosa. Si l'Andorra guanya diumenge a la pista de l'Estudiant, si és capaç de guanyar l'últim al Barça a casa, veient també els partits complicats que tenen altres equips com Tenerife, Unicaja, etc., jo crec que Morabanc Andorra va a la Copa,
Sí.
Però, clar, ha de fer la seva feina, ha de guanyar aquests dos partits que li queden.
Correcte, i sobretot, sí o sí, guanyar aquest cap de setmana a Estudiants, perquè si perdem ja es pot dir adeu a la Copa.
Sí, sí.
Però bueno, tenim que anar partit a partit i sobretot recuperar bones sensacions i no fer el partit que vam fer a casa contra el Burgos.
Exacte, i recuperar lesionats, que per desgràcia en té molts, el Morabanc Andorra i tots concentrats en el joc interior. He pres nota, de tot plegat, dels desitjos vostres en aquest inici d'any, a veure què passa aquesta setmana i en parlarem la propera hora. Si està més a prop o no o l'Andorra de la Copa. Panyistes, que vagi bé la setmana, fins dimarts vinent.
Ok.
Igualment.
I abans d'acabar, dir-vos que Henk Norell del Guipúzcoa segueix sent el líder en valoració de la Lliga Endesa amb una mitjana de 21,4 i el màxim anotador, Sylvain Landesberg, de l'Estudiantes, el màxim anotador amb una mitjana de 20,1 punts per partit. I a la NBA, el resultat d'aquesta matinada, victòria dels Spurs, 100-109 a la pista dels Kings, amb 2 punts, 9 rebots i 2 taps de Pau Gasol. I, per cert, el proper 8 de juliol, partit amics del Pau contra amics del Marc Gasol, a Fontejau, amb fins solidaris. La recaptació anirà destinada al finançament de clubs de bàsquet de categories inferiors. Anirem sabent moltes més coses
al llarg de les properes setmanes. Ho deixem aquí, gràcies al Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, serà dimecres, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.